Dissabte passat el Barça va trencar la seva mala ratxa lluny del Camp Nou, que datava del mes d'abril de Sant Jordi. El 0-2 a Getafe va escenificar un pas endavant de l'equip fora de casa. Però, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
També va escenificar a Getafe l'esquerda que hi ha entre el vestidor i la directiva.
Piqué va dir que la directiva feia servir periodistes per enviar missatges contra el vestidor.
Coneixem el club i sabem els diaris que són afins al club i coneixem els articles que surten i moltes vegades sabem qui els escriu, tot i que els firmi una altra persona, no? Hem d'estar junts, hem de mantenir el club unit perquè, si no, farem mal.
I aquestes declaracions no han agradat gens a Josep Maria Bartomeu, el president del club, que ha decidit convocar una reunió amb Piqué per tractar aquesta qüestió. Les desavinences públiques de Piqué amb la directiva són el quart episodi d'aquest estiu. Cronològicament, Alanyà al Japó sobre el dorsal 21, Messi al diari Esport sobre els esforços del club per portar Neymar i el mateix Piqué a tomb de la pretemporada i els viatges són els altres capítols d'aquesta història.
I a tot això, dimecres, partit de Lliga de Campions contra l'Inter de Milà i ara mateix tenim encara els dubtes de Messi i de Dembélé.
Avui Messi i Dembélé han fet part de la sessió amb el grup. Demà, en la sessió prèvia al partit contra l'Inter, serà quan se'ls farà l'últim test per saber si estan disponibles o no per jugar contra l'equip d'Antonio Conte. En canvi, pinten bastos per Ansu Fati. No s'ha recuperat a temps i està descartat pel partit. La seva baixa s'afegeix a les de Jordi Alba i Samuel Umtiti.
El Barça, doncs, pendent de la infermeria a nivell esportiu de cara a aquest partit contra l'Inter i els pròxims compromisos. I també a nivell institucional, pendent de l'assemblea de compromissaris.
Avui Víctor Font, precandidat de la plataforma Sí al Futur, ha presentat les 4.989 signatures recollides que li han de permetre introduir la proposta del vot electrònic en l'ordre del dia de l'assemblea de compromissaris de diumenge vinent. Aquest migdia les ha entregat al club, que és qui les ha de validar. Si supera les 3.253, cosa probable, tenint en compte que n'ha recollit gairebé 5.000, diumenge els socis del Barça decidiran si el vot electrònic es converteix en una eina de gestió del club.
Home, si hagués vingut aquí amb 3.254 signatures, et diria, bueno, qualsevol cosa pot passar, però més de 5.000, o sigui, no crec que hi hagi cap manera de posar-hi pals a les rodes.
Cal recordar que per poder-se aplicar el vot electrònic ha de ser aprovat abans pel Parlament de Catalunya a través de la Llei de l'Esport.
I l'Espanyol, de la seva banda, que no aixeca el cap a la Lliga. Ahir va sumar el quart partit consecutiu perdent a casa i ara mateix ocupa la plaça de descens. A més, a Cornellà al Prat es van sentir els primers crits contra la feina de l'entrenador David Gallego. Odal Serra, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Perilla el càrrec de Gallego?
Doncs pel que ha explicat avui el portaveu esportiu del club Joan Capdevila, no. Capdevila, que ha comparegut aquest migdia davant els mitjans després de l'entrenament que ha fet l'equip, ha deixat clar que hi ha confiança en el projecte de David Gallego.
Ara mateix, ja dic, a la Lliga no és el que nosaltres voldríem, però la confiança és total, absoluta, perquè, bueno, de moment, doncs, pues, bueno, estem en una temporada històrica, després de 12 anys tornem a Europa, i ja et dic, estem totalment convençuts que bueno, pues, el gran treball que està fent el tècnic i el cos tècnic, pues, hem de respectar bastant i de moment pues, tota normalitat.
Capdevila, per tant, ha volgut aclarir que no hi ha cap ultimàtum pel tècnic de Súria.
Bueno, aquí no hi ha ultimàtum ni mucho menos. Ahora de lo que se trata es que bueno, hay un partido muy importante el jueves en Moscú, como antes te comentaba tu compañero. 12 años volvemos a Europa. Está claro que hay muchísima ilusión también en esta competición, pero del ultimátum aquí no hay ningún ultimátum para nadie, ni mucho menos.
El portaveu esportiu del club també ha demanat unitat al vestidor i que són els jugadors els que han de tirar endavant situacions com aquestes, situacions que, diu, ell també havia viscut quan era jugador, que entén la reacció de l'aficionat després de 4 derrotes seguides a casa, i ha respost d'aquesta manera quan se li ha preguntat si el club ha contactat amb d'altres tècnics per si de cas.
Nosaltres estem ara, doncs, que tenim una setmana amb dos partits importantíssims d'Europa League, de Lliga a Mallorca, que bé, doncs, intentarem treure endavant, però aquesta pregunta que m'has fet, doncs, la veritat és que no, tampoc et puc respondre perquè no la sé.
L'Espanyol té aquesta setmana un doble enfrontament, dijous amb el CSKA de Moscou a l'Europa League i diumenge de Lliga a Mallorca.
Més coses de futbol. El Futbol Club Minsk de Bielorússia serà el rival del Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions femenina. Aquest migdia s'ha fet el sorteig a la seu central de la UEFA a Nyon, a Suïssa. Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'anada jugarà a l'estadi Johan Cruyff el 16 o 17 d'octubre i la tornada al Minsk Stadium de la capital bielorussa el 30 o 31 del mateix mes. El Barça ja va eliminar el Minsk en la primera ronda de la Champions la temporada 2016-2017, on va guanyar 0-3 a Bielorússia en l'anada i 2-1 al mini-estadi. A la tornada, Lluís Cortés, l'entrenador blaugrana, valora el Minsk.
És cert que en aquella eliminatòria va estar bastant igualat, però sí que també el Minsk té una davantera nigeriana que va marcar 3 gols en aquesta última eliminatòria, una davantera amb unes bones condicions físiques i que al final planteja... Creiem que potser serà un partit que, en el qual trobarem un rival ordenat, en el qual trobarem un rival ben organitzat i buscant també contraatacs, transicions ràpides, buscant aquesta davantera més referència.
L'altre equip de la Lliga Espanyola de Futbol, que també juga als vuitens de la Champions, és l'Atlètic de Madrid, que jugarà contra Manchester City, primer a Anglaterra. La resta d'emparellaments dels vuitens de final de la Champions femenina són aquests: Glasgow City contra el Bromby danès, Vic Kazigur del Kazakhstan contra el Bayern de Munic, l'Olympique de Lió s'enfrontarà al Fortuna Horring de Dinamarca, el PSG al Breidablik islandès, el Wolfsburg alemany contra el Twente holandès i l'Slavia de Praga contra l'Arsenal.
I encara en futbol, la segona divisió aquesta setmana hi ha doble jornada. El Cádiz és el líder i el Girona es manté a la part mitjana baixa de la classificació amb els mateixos problemes de les últimes setmanes. Perd sempre que juga fora i perd sempre que té més possessió que el rival. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Dijous al Deportivo de la Coruña, Montilivi, i diumenge al camp del Racing de Santander són els compromisos del Girona aquesta setmana.
Sí, això després d'un cap de setmana on el Girona va fer el que és habitual, com deies en aquest començament, perdre fora i perdre quan té més possessió que el rival. Òscar va tornar a passar el mateix que Albacete, que Cádiz i que Almeria. I és evident que a Girona hi ha intranquil·litat per la trajectòria de l'equip, que ha deixat escapar més punts, 14, que no pas n'ha sumat, 10. Unzué no troba la manera de fer funcionar l'equip i ell mateix sap que tampoc tindrà un crèdit il·limitat, com sí que va tenir el seu amic Eusebio la temporada passada.
Arrancar también, un poco adaptarnos a la categoría. Yo ya sé que sí, que esto es muy largo, que la temporada es muy larga, pero que yo necesito como entrenador resultados inmediatos. No voy a tener 8 meses para seguir cometiendo errores y para darle tiempo a los rivales a que nos hagan daño. Tenemos 2 partidos ahora en 8 días y la posibilidad de revertir la situación, ¿no?
Això és el que va dir Unzué a la sala de premsa del Alcoraz dissabte passat. L'avantatge és que, com dèiem, el pròxim partit és a casa, on el Girona ha guanyat els 3 últims partits i el rival és el Deport, de moment en zona de descens. Estuani diu que l'han de guanyar per força per no tenir problemes.
Tenemos que ganar o ganar. Nos agarramos del hecho de que en casa estamos bien porque conseguimos los resultados. Esa es la verdad y al final nosotros tenemos que ganar partidos, como sea. Y en casa lo estamos consiguiendo. Bueno, ahora pensar en el jueves, a intentar limpiar la cabeza de ir para adelante. No queda otra.
Avui jornada de descans, demà retorn a l'activitat.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Aquest cap de setmana, nou pas de Lewis Hamilton cap al títol mundial de Fórmula 1. El britànic es va adjudicar el Gran Premi de Rússia i ara té, doncs, un avantatge de 73 punts sobre el seu company d'equip, Valtteri Bottas, que és el segon al mundial, i falten 5 curses perquè s'acabi el campionat. Hamilton haurà d'esperar, però, un mínim de 2 grans premis per poder celebrar de manera matemàtica el títol. El triomf de Hamilton ahir al circuit de Sochi a Rússia ha trencat la ratxa de 3 victòries seguides de Ferrari, tot i que també és cert que Hamilton es va veure molt afavorit per l'abandonament de Vettel, que va provocar l'entrada del cotxe de seguretat.
No crec que avui hagi tingut una sort especial. Jo diria que simplement he estat al lloc adequat en el moment adequat. El fet de sortir segon també era molt important, ja que m'ha permès mantenir-me tot just al darrere del Sebastian. I quan ell ha entrat a canviar els pneumàtics, l'he pogut passar.
El gran perjudicat de tot plegat va ser Charles Leclerc, que va acabar en la 3ª posició. De fet, els 4 primers de la cursa d'ahir, Hamilton, Bottas, Leclerc i Verstappen, són també els 4 primers del Mundial.
Benvingut. Si vol un Honda CR-V, premi 1. Si vol un Honda Jazz, premi 2. Si vol un HR-V, premi 3. I si vol un Civic, premi 4.
No esperis més. Ara tens una gran selecció de vehicles Honda de gerència i quilòmetre zero. Acosta't al teu concessionari Honda i beneficia't d'unes condicions irrepetibles. Difícil triar, impossible equivocar-se.
Shelly Ann Fraser-Pryce, una de les millors atletes de la història, ha fet un nou pas en la seva carrera esportiva i ha guanyat per quarta vegada la medalla d'or a la cursa dels 100 metres dels campionats del món que s'estan disputant a Doha. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Es pot dir, doncs, que ara mateix és la dona més ràpida del planeta.
Ha fet els 100 metres en un temps de 10 segons i 71 centèsimes, la millor marca de l'any. És cert, però, que si fem un repàs de tota la història, n'hi ha 3 que ho han fet més ràpid. Florence Griffith, que té el rècord mundial amb 10.49, Carmelina Jeter i Marion Jones. Però Fraser-Pryce ho ha fet amb 32 anys i després d'un parèntesi d'un parell d'anys sense córrer, ja que va ser mare. De fet, una de les imatges de l'última jornada és la d'ella celebrant el títol amb el seu fill Zion, amb braços a la pista de l'estadi.
És un sentiment meravellós ser ara aquí amb el meu fill. És el responsable que jo hagi pogut transformar en felicitat aquests pitjors moments que he passat. És el responsable que jo hagi tornat i és un moment molt especial haver-ho pogut compartir amb ell.
Amb la victòria Doha augmenta el seu palmarès a 4 títols mundials de 100 metres, ja que el d'aquest 2019 cal afegir els del 2009, 2013 i 2015. Una xifra que no van aconseguir, per exemple, ni Carl Lewis, ni Usain Bolt, ni tampoc Marion Jones. A més, Fraser-Pryce també ha guanyat 4 medalles d'or més als mundials, una en 200 metres i 3 en 4%. Per arrodonir-ho, en té 2 també d'or als 100 metres dels Jocs Olímpics del 2008 i del 2012.
Yes! Sí, és el meu quart títol en un campionat del món. Ara tinc 32 anys, sóc mare i sóc aquí trencant barreres. Simplement el que vull és inspirar altres dones a seguir lluitant pels somnis, a continuar creient que tot és possible si realment ho consideres. Tornar a competir després de tenir una criatura és possible perquè jo estic corrent molt de pressa des dels 30 anys. És possible. It's possible, so here
I am. Fraser-Pryce és jamaicana, va néixer a Kingston en un barri conflictiu i en una família pobra. Ella ha explicat que tot li deu a la seva mare, que es dedicava a la venda ambulant. Si venia, ella podia menjar i anar a l'escola. Si no, no ho podia fer. Ara és ambaixadora de l'UNICEF, té una perruqueria i li encanta canviar la seva imatge. A la final, d'ahir a la nit, va córrer amb els cabells tintats amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Des de fa unes hores torna a ser la campiona del món i ja mira cap a Tòquio, cap als Jocs Olímpics de l'any que ve, on vol continuar sent Pocket Rocket, coet de butxaca. I és que la dona més ràpida del món només fa 1,52 metres.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Fraser-Pryce és una de les protagonistes d'aquest Mundial d'Atletisme que s'està disputant aquests dies a Doha. De fet, en la jornada d'avui d'aquest Mundial tenim 6 finals, entre d'altres la de salt d'alçada, als 800 metres, el llançament de disc o la final dels 5.000 metres. La curiositat d'aquesta última és que hi participen 3 germans noruecs.
Du har kanskje lagt merke til det. Henrik, Philip og Jakob Ingebrigtsen. Løpebrødrene som slår usannsynlige rekorder.
A Noruega, els Ingebrigtsen són famosos no només pels seus èxits esportius dins l'atletisme, sinó també perquè apareixen en un reality que una cadena de televisió del país els dedica. S'anomena Equip Ingebrigtsen i apareixen els 3 germans, el més gran, Henrik, de 28 anys, el mitjà, Philip, de 26, i el petit, Jakob, de 19. La família té 4 fills més, però de moment no es dediquen a l'atletisme. Tots 3 competiran aquest vespre en la final dels 5.000 metres del Mundial de Doha. Gert, el pare i entrenador de la nissaga, ha anat modelant les capacitats de tots 3 des que eren uns nens. S'entrenaven abans d'anar a escola, fan estades a diferents llocs d'Europa i fins i tot utilitzen les tècniques més noves per augmentar el seu rendiment. Un fisiòleg analitza els seus nivells d'oxigen màxim des que van començar. Els últims europeus, a Berlín, el més petit i prodigiós, Jakob, va guanyar els 5.000 i els 1.500 metres. Els altres dos, Philip i Henrik, també han estat campions europeus. Avui han de demostrar que són superiors als atletes d'origen africà en aquests 5.000 metres. També avui es disputa la final de salt d'alçada, el llançament de disc, els 3.000 obstacles, els 800 metres i els 400 tanques.
I abans de la publicitat expliquem que ahir va acabar el Mundial de Piragüisme de la Seu d'Urgell amb 6 medalles per l'equip espanyol i la classificació pels Jocs Olímpics de Tòquio en totes les modalitats. Un dels medallistes és el palista de la Seu, Miquel Travé. També es va endur una medalla Núria Vilarrubla. En total, 17.000 espectadors han passat aquests dies pel Mundial del Parc del Segre de la Seu d'Urgell.
Catalunya migdia.